Cita de nou aquesta setmana, retrobada amb les vinyes, amb els escumosos, amb els vins, el de Vinya i Vins, amb el sommelier Xavi Viles. Bon dia, Xavi, ben tornat.
Bon dia, què tal?
Aquest nou capítol segueix sent de cine, dedicat al setè art, amb pel·lícules i amb presències, clar, de vins i escumosos. Seguim somiant, no?, d'alguna manera?
Sí, a veure, vins que, això, doncs, que apareixen en pel·lícules i que han tingut algun protagonisme principal, perquè, a veure, de vins en pel·lícules en surten moltíssims, que no veiem etiquetes o de gent en un bar o en un restaurant bevent un vi. Això crec que hi ha moltíssimes pel·lícules, sèries que apareix, no? Però hi ha algunes coses que són, o algunes pel·lícules, o alguns protagonistes de vins que són importantíssims i que han tingut una relació tan llarga com la que, per exemple, parlàvem
fa 15 dies
sí. amb el James Bond, no?, que porta més de 40 anys amb el mateix escumós. Igualment, segurament també podríem parlar de... El James Bond també porta molt de temps bevent un mateix còctel, no? Bueno, això també seria molt interessant d'analitzar. Però això, històries tan
llargues...
Vols
dir que el lobby del Martini...
Exacte.
Pot finançar?
No ho sé, veus, en aquest cas, però bueno, la paraula Martini surt ben clara. I l'escumós que veu el James Bond també està molt clar.
Aquí sí que hi ha un acord comercial.
Aquí hi ha un acord comercial segur. No sé, no, mira, seria molt interessant de saber xifres sobre... Això és un patrocini encobert, no?, podríem dir.
Sí, sí, i llarg, ens vas dir, que feia una pila d'anys que durava.
40 anys sent el mateix. Que al final concebem els patrocinis com els en events esportius, en esdeveniments, com he parlat alguna vegada aquí de la Fórmula 1, no?, de que fins a tota la vida havia sigut un xampany i ara el patrocini li havia tret un Prosecco. Bueno, aquest patrocini tan evident de pago diners per sortir en aquest lloc, doncs en les pel·lícules és el mateix. El que passa que potser està com més, una mica més camuflat, no?, perquè forma part del decorat, també.
D'una història. Sí, d'un atrezzo, d'un escenari.
Sí.
Però l'acord comercial és el mateix.
L'acord comercial segur que és el mateix. Segur que és el mateix. Potser no seran tants diners, evidentment, com la Fórmula 1, seguríssim, això. Però és important, i més en una pel·lícula... o les pel·lícules del James Bond, que són seguides per tothom, no?
Molt taquillera, sí, sí.
I després, doncs, hi ha altres pel·lícules que són sigut famoses perquè hi ha aparegut, doncs, una marca de vi concreta, o inclús, sense aparèixer alguna marca de vi, a vegades alguna referència a alguna tipologia de vi. I, bueno, com que la pel·lícula és important, és famosa, doncs també se n'ha fet ressò d'això, no?
Doncs va, ens acomodem a la butaca de cinema... S'aixeca el taló, gran pantalla, i què mirem?
A veure, si puc parlar-ne de 4 o 5, que
sí,
tinc avui per parlar...
Ens les mirarem d'una forma diferent a partir d'ara.
Potser sí, ens hi fixarem més.
Oi que sí? Les revisitarem.
La primera és Entre copes, una de pel·lícula que és veritat que potser no ha vist molta gent, perquè és una pel·lícula realment bastant enfocada en el món del vi, de fet.
Però va tenir el seu ressò, eh?
Va tenir el seu ressò, potser sí. Però és una pel·lícula bastant... amb un tema molt...
Sí, és una road trip per Califòrnia, no?
És un road trip. Al final, aquest road trip que en diem ara així ràpid no deixa de ser un enoturisme, no?
Sí.
De fet, inclús molta gent diu que van ser els inventors de l'enoturisme, no? Aquesta pel·lícula, bueno, una miqueta exagerat, però el concepte bàsicament és enoturisme, és visitar, bueno, tota la zona de Napa Valley, tota la zona de Califòrnia, visitar diferents bodegues, històries que passen en diferents llocs, però no deixa de ser una visita en bodega i tot el que ho acompanya. O sigui que és una pel·lícula molt, molt interessant, perquè aquest concepte no turisme, que aquí al Penedès el tenim tan en alça, no? Doncs ja se'n va fer una pel·lícula d'això, no? Una miqueta.
I té uns anys, no?
I té uns anys, sí, sí. El seu protagonista, que al final no deixa de ser una persona una miqueta pessimista, prisiva, una miqueta pessimista, que és el Miles, interpretat per Pau Giamatti, no para d'explicar les bondats d'un gran raïm que sobretot està a la zona de Napa Valley. No és un raïm autòcton d'aquella zona, perquè evidentment és un raïm autòcton de la Xampanya i la Borgonya, que és el Pinot Noir. Tota la pel·lícula ell va explicant les bondats d'aquesta varietat.
Que és el gran protagonista,
és el gran,
no?,
protagonista, la Pinot Noir. De fet, aquesta zona de Napa Valley, hi ha grans zones de Pinot Noir, això és veritat, i bueno, doncs tota la pel·lícula gira entorn una miqueta del Pinot Noir, fins inclús al punt d'influir a la vida real sobre la demanda d'aquesta varietat en aquella zona. trencaments inclús d'estoc, de que s'acaba aquells vins de Pinot Noir, bueno, un gran, no? I a més, sempre parla de que el Merlot és la varietat més avorrida de totes. Doncs, bueno.
Coincideixes?
No, no ho sé, no ho sé. Ara, mira,
ara et faig dubtar.
Em fas dubtar. M'agrada molt la Pinot Noir i la Merlot no trobo que sigui avorrida, però sí que és un perfil bastant més clàssic, no? La Pinot Noir és una varietat més fresca, més elegant, més floral. Bueno, la Pinot Noir és molt més voluminosa, molt més potent, històricament per vins més clàssics. Bueno, podria mig estar d'acord, però segons el vi, això. Doncs bé, tot això gira al voltant d'aquest personatge, gira al voltant de tota l'estona d'aquesta, de la gran Pinot Noir i de la Merlot que li avorreix. Doncs bé, hi ha un moment que ell s'asseu en un Burger King a prendre una hamburguesa i a veure un vi en un vas de cartró, una escena molt en un moment que és molt àlgid perquè està en plena solitud, que està fent l'acceptació del seu divorci, bueno, un moment una mica durillo de la seva vida, i es pren un negre de la ciutat de Sant Emilion, elaborat amb Merlot. Això s'hauria de veure si és un error o una llicència d'autor, no? I a més, concretament, és un Chateau Cheval Blanc de l'any 61, que és considerat un dels millors bordeus de la història, és a dir, un dels millors merlots de la història. Aquesta és l'anècdota de la pel·lícula, que tota l'estona parlant de Pinot Noir, que li avorreix el Merlot, i en un dels moments més importants, amb un vas de cartró, veu aquest un dels millors vins de la història de Bordeus.
Això és pecat, no?
Exacte, o és pecat, o és un error, o... Bueno, aquí ja ho deixo... Home, un error segur que no, perquè més que apareixi l'ampolla, bueno, una llicència artística, no?
Sí, sí.
Que cadascú cregui el que hagi de creure.
Entre copes, road trip o enoturisme per Napa Valley, a Califòrnia, amb el Pinot Noir i el Merlot com a protagonistes. Portes un clàssic en majúscules, també.
Exacte. Anem passant. A veure, Casa Blanca. Un clàssic en majúscules, correcte. El món s'ensorra i nosaltres ens en sortirem. Aquesta mítica frase, que res no ho pot superar a no ser que sigui un xampany, no? I justament quan aquest moment tan crític, no, es disposen a veure els tres protagonistes les tres últimes ampolles de Mum Cordon Rouge, vale? Per tant, un xampany
exclusiu,
un xampany també bastant famós, jo crec que molt reconegut. De fet, havia sigut justament abans que esmentava el tema de la Fórmula 1, dels grans patrocinis de la Fórmula 1 durant molt de temps, i és un xampany que l'heu vist tothom perquè porta una franja vermella a l'etiqueta davant, icònic, i és aquest llaç vermell que és de la Legió d'Honor dels soldats francesos, no? I bé, és des del 1876 una maison de xampanys super, super reconeguda. A més, els seus escumosos estan barrejats amb 100 crus diferents, és a dir, que una bogeria de copatges, sempre amb més de 20 mesos de criança i, bueno, una casa important. I apareix, les tres últimes ampolles representades amb Mum apareixen en aquest moment.
Un xampany icònic per una pel·lícula icònica.
Exacte.
Una obra d'art. Quina altra pel·li ens proposes?
A veure, aquesta seria com el festí principal de gourmet i de vins i del món del cine, de les pel·lícules, que és Babette, no? Que seria molta gent considerada les millors pel·lícules gastronòmiques de la història. I, evidentment, aquí, clar, dintre del món de la gastronomia, doncs no poden faltar algun dels millors vins de tots els temps, no? Aquest famós sopar del festín de Babette, que està ambientat a Dinamarca, a final del segle XIX. El sopar, el festí, diguéssim, ja parlo de festí, ja no de sopar, es comença amb un amontillat, amb un amontillado, vale, en castellà. En aquella època, és curiós que apareixi un vi de Jerez en aquesta pel·lícula, però és que en aquella època... A finals del segle XIX, el Jerez era un vi molt, a nivell europeu sobretot, estava molt ben posicionat. Regne Unit, països nòrdics, els vins de Jerez estaven molt ben posicionats. D'aquí que Jerez és l'única denominació de tota Espanya que no es diu Jerez, sinó que es diu Sherry, en anglès. bueno, és una nota curiosa, perquè va tenir un boom internacional, no tant europeu, més aviat.
Gràcies als anglesos.
Gràcies als anglesos. I aquí apareix com el primer vi en una...
Per obrir el gran festí.
Exacte. Segueix amb un xampany. En aquest cas, una marca, Pef Clicquot, conegudíssima.
La vídua.
La dama Clicquot, conegudíssim, aquest xampany, un dels millors xampanys també de les millors maisons de la Xampanya, evidentment amb diferents games de preu, però d'alguns dels més ells dels més reconeguts de la història. I acaba el sopar amb un Borgonya, un Clos Vougeot del 1850. Bueno, estem parlant d'anyades, això...
Top.
Top, no? Evidentment, ara això és impensable poder-se veure això, però una anyada concreta de Clos Vougeot és un dels grans crus de la regió francesa de la Borgonya, i en aquell moment estava en mans de Romanée Conti, que Romanée Conti és la bodega probablement més cara del món en elaborar vins, que és Domaine de la Romanée Conti, que són aquests vins que a vegades s'enfilen cap a 15.000, 14.000 euros. Doncs un d'aquests vins seus en aquest sopar. Això seria una carta o un, com a mínim un maridatge d'estrella Michelin, de tres estrelles Michelin.
Sí, unes quantes.
O unes quantes, exacte.
Tenim una altra pel·lícula.
Una altra pel·lícula importantíssima i que segurament aquest cas sí que no té res a veure amb el món del vi, però bueno, és Titanic. Però en l'últim sopar, abans de que s'enfonsi també el barco, doncs es brinda, no? I el Leonardo DiCaprio, bueno, que brinda per un futur millor, per ell i per la Rose, no? I ho fan amb una copa d'Henri Avelé, un altre xampany. És curiós, perquè el xampany sempre... està a totes les pel·lícules del món.
És glamurós.
A totes les pel·lícules del món.
Sí, sí, sí.
I és el fatídic últim sopar de gala del Titanic, doncs es fa amb Henri Avelé, que és una altra marca de xampany. En aquest cas, doncs, també molt, una maison molt, molt coneguda. Potser personalment no em sembla dels xampanys més ben posicionats en qualitat, però bueno, això és
però
igual.
Quant a marca, sí.
Però en quant a marca, sí. Sí, sí.
I tenim una última història, un altre clàssic.
Lo que el viento se llevó, evidentment és un altre clàssic, i més aviat diríem el que el Jerez se llevó, no? Perquè aquí passa una cosa molt curiosa, i és que en el doblatge de la pel·lícula no apareix això. A veure, m'explico.
Sí. Quina escena tenim?
L'escena és el moment on el Red Butler li ofereix a la serventa celebrar el naixement de la seva filla i li diu "Have a drink of sherry", i en versió original li està dient bueno, una copa de Jerez.
De
no?
Sherry, Jerez, sí.
Però
sí.
No sabem per què la menció que es va eliminar en el castellà es va eliminar aquest doblatge. I no apareix el sherry.
I què prenen en castellà?
Un altre vi, no ho sé, deu dir wine, no ho sé ara exactament.
Vino, bebida...
Bebida, exacte, en castellà una bebida.
Sí, sí.
Però no apareix sherry, en la versió original surt un sherry.
Bevien un Jerez.
M'estranya molt, perquè en el moment que fas un doblatge...
Potser el que va traduir no va entendre que això era un vi de xerès espanyol,
bueno,
no?
També podria ser alguna anècdota, hi hauria per rescatar aquí, segur.
Sí, sí.
Però és molt curiós perquè en versió original sí que apareix el sherry i en versió doblada al castellà no apareix el sherry. Curiós.
Molt.
Però apareix en la versió original, i es veu com li ofereix aquesta copa.
Amb la copa adequada, no?, de xerès,
sí,
que es deu reconèixer.
Són aquestes copetes més petites, exacte.
Sí.
Se'm fa raro que no estigui interpretat d'aquesta manera també en el castellà.
I, Xavi, tu posaries la mà al foc que darrere de totes aquestes aparicions d'aquests vins, d'aquests escumosos emblemàtics, hi ha un acord comercial.
Bé, en alguns
o
segur...
O potser les més antigues no es portava tant.
En alguns segur que sí. Jo en aquesta, per exemple, no hi veig acord comercial. Probablement en el Titanic, doncs, probablement sí. Com a mínim, ni que sigui una miqueta de... per exemple, la que us parlava de Babet, no hi veig tampoc un acord comercial, un Clos Bougeot del 1850 d'una marca que no fa promoció ni fa res perquè és exclusiva.
I no li cal, no?
No li cal, i això no es ven per promoció, ni molt menys, no li cal. Home, el que sí que potser em quadra és Casablanca, el que sí que potser em quadra és aquest merlot del Miles d'Entrecopes, bueno, per què no? Tota l'estona amb el Pinot Noir i al final acaba bevent un merlot. Seguríssim amb el James Bond que parlava, segurament en moltes pel·lícules sí. I algunes probablement ha sigut perquè, bueno, pues una llicència dels guionistes i han decidit posar un vi.
O el director o el guionista és fan d'aquell vi, no?
Els hi agrada, sí, sí.
I fa aquesta picada d'ullet.
Però la picada d'ullet, si us hi fixeu, quasi sempre, el 80-90% de les vegades, hi ha un xampany.
Tira cap a França, sí, sí.
Això és algo extraordinari, que em sembla com aquesta marca que tant sigui el moment que sigui.
Oh, la, la, és el glamour que tenen.
És el glamour.
Sí, sí, sí. No hi ha res a fer.
No hi ha res a fer.
Xavi Vilas, moltes gràcies per aquest road trip fílmic de pel·lícules maridades amb vins i amb escumosos. Cuida't i ens veiem, ens escoltem de nou d'aquí 15 dies.
Adéu.